Matí amb Raquel García.
Les mares de pacients amb trastorns alimentaris manifesten més ràbia, més por i més tristesa i també sentiment de culpa que els pares. Aquesta és una de les conclusions que s'ha pogut extreure d'un estudi de la Generalitat dins d'Anorèxia i Família, un dels focus de treball de la taula de diàleg per la prevenció dels trastorns de conducta alimentària. L'enquesta s'ha fet en 13 hospitals públics i centres privats d'arreu de Catalunya, amb l'objectiu d'analitzar l'estat emocional i també les habilitats de les famílies dels malalts d'aquest tipus de trastorns. D'aquestes i altres dades en volem parlar amb la responsable del Centre d'Hospitalització DITA, l'Institut de Trastorns Alimentaris de Sabadell, la Mònica Muñoz, que ens explicarà també com es troba la situació a la ciutat i quina feina es fa per evitar i prevenir aquest tipus de trastorn. Bon dia, Mònica.
Bon dia.
Explica'ns primer de tot, per qui no conegui què és ITA, explica'ns una mica des de quan oferiu servei a la nostra ciutat i quina és la vostra filosofia.
ITA fa 20 anys ara farà que estem en funcionament i aquí a Sabadell farà un any i mig d'aquí poquet, des del març de l'any passat. I des de la creació d'ITA, en el que en un primer moment ens vam especialitzar és en el tractament de trastorns de la conducta alimentària, però volem donar un enfoc que no només tractés la part més visible del trastorn alimentari, és a dir, tot el tema del menjar, del cos, sinó aprofundir una mica més, no?, en la base del problema i fer un tractament basat en la psicoteràpia. I aquest és el model de tractament que hem exportat, diguem, no?, a tots els centres que s'han anat creant, no?, i és el model de tractament que seguim aquí també a Sabadell.
Quants usuaris ateneu aquí a la nostra ciutat?
Mira, des que vam començar el març de l'any passat, hem atès 120 persones aquí a Sabadell.
Noteu que és una xifra que es manté, que creix o que disminueix en relació a altres anys i altres poblacions fins i tot?
Jo diria que més o menys es manté des de fa ja anys la xifra de trastorns alimentaris. Sí que s'ha pogut observar, no tant només a Sabadell, sinó pensant en tot el col·lectiu de pacients, no?, que nosaltres tractem des de fa anys, doncs que sí que potser apareixen en edats més tempranes. També es detecten més en dones més grans, no?, que potser estava més amagat, i a mesura que es coneix més el trastorn alimentari i que les pròpies, no?, afectades el coneixen, doncs això també facilita que puguin identificar trastorns que un dels símptomes que precisament té és que no hi ha consciència de que el que et passa sigui un trastorn, no? Per tant, en aquest sentit, jo no sé si hi ha més casos o és que els casos que es detecten més perquè hi ha més mitjans, no?, com per poder donar-se compte.
Ara comentaves, no?, que es detecten els casos fins i tot que comencen abans. A quines edats?
Mira, ara mateix, en el centre d'hospitalització, no aquí a Sabadell, sinó el d'hospitalització que jo dirigeixo, tenim una nena de 10 anys, per exemple. Una nena de 10 anys ingressada, clar, que sempre l'ingrés és l'última opció, no? És quan hi ha un tractament amb un recurs ambulatori o fins i tot en un hospital de dia, que puguin dormir a casa, no ha funcionat, no? Vull dir que 10 anys una nena ingressada vol dir que és que hi ha una gravetat que fa que només així puguem ajudar aquesta persona.
Clar, 10 anys, terrible, no?, aquesta terrible, situació. Sí. No sé si ha variat molt també el perfil en els darrers anys, en el sentit que afecta cada vegada persones més joves, i no sé si també els homes pateixen també cada vegada més aquest tipus de trastorn.
No hem observat nosaltres un increment. De fet, més o menys es mantindria més o menys cap al 10% del total de casos són homes.
No... I és més difícil diagnosticar un trastorn en un home?
Sí, és més difícil. És més difícil també per la mateixa raó que dèiem, no? De dones grans. Sembla d'entrada, no? que es pensa que són trastorns d'adolescents i no de la mateixa manera que també hi ha dones grans, en homes també. Passa que costa més tant pel que ho pateix com per l'entorn, no? que també costa identificar, que perquè a vegades el trastorn alimentari no només cursa amb una baixada de pes, que és una cosa com més evident, sinó com que poden ser símptomes que la persona fa, per dir, no sé, d'amagat, doncs costa molt detectar-ho.
A banda dels més coneguts, no? Com poden ser l'anorexia o la bulímia, quins trastorns més existeixen? I també doncs, ara en parlarem de com es poden detectar.
Un dels més importants és el trastorn per afartament, no? Que aquest, de fet, el detectem molt en dones més grans, no? En dones adultes. I també, clar, hi ha tot un calaix de sastre que li diem trastorns de la conducta alimentària no especificats, que el que vol dir és que són trastorns de la conducta alimentària que poden tenir la mateixa gravetat que una anorexia o una bulímia, però no compleixen tots els criteris com per poder posar-li l'etiqueta, no? d'anorexia o bulímia. Per tant, el ventall és ample. En definitiva, són trastorns que hi ha un malestar important de base i que s'expressa a través de problemes en el menjar i amb el cos.
Llavors, quan podem parlar d'un trastorn alimentari? Quines són les pautes per definir-ho?
Els criteris, clar. De fet, és una de les coses, no?, que costa molt, fins i tot a qui ho pateix, no?, detectar-ho, i a les famílies també, és que es pot començar amb conductes que són doncs, bastant habituals, no?, en també la resta de la societat, com és doncs, començar una dieta o començar a perdre pes. Comença, li diem trastorn quan hi ha un malestar clínicament significatiu, que diem nosaltres, quan hi ha una afectació important en la vida de la persona, tant a nivell psicològic, a nivell emocional, a nivell de funcionament, no? Mica en mica aquestes persones es van allunyant i van perdent moltes de les coses del seu dia a dia. Llavors, el nivell d'afectació és el que determina que sigui un trastorn i no que sigui, mira, que una persona que ha començat a fer dieta, no?, i ha perdut una mica de pes.
Uh-huh. Suposo que també l'obsessió que avui dia hi ha pel menjar, fins i tot pel menjar sa,
sí, i tant.
No sé si també ens pot conduir a una obsessió.
És un factor més, no? Passa que els trastorns de la conducta alimentària són molt complexes, no? I és cert que tota aquesta moda, no?, de lo saludable, no?, del menjar sa, pot ser un factor més, però hi ha altre tipus de factors que jo diria que són encara més importants, no?, que no tant aquest.
Uh-huh. Llavors, suposo que el reconeixement del trastorn és el primer pas i suposo que el més difícil.
Sí, el reconeixement del trastorn és el primer pas, però mira, jo diria que a vegades això ja és un dels objectius de la teràpia, és a dir, no hem d'esperar que una persona amb el trastorn alimentari identifiqui que té un problema com perquè comenci a rebre l'ajuda, sinó que a vegades aquest reconeixement del trastorn és la família o és l'entorn qui se n'adona i que pot ajudar aquesta persona a través de, portant-la un professional perquè ajudi a la persona a identificar el trastorn, perquè és un símptoma més del trastorn alimentari, que no hi ha aquesta consciència. Llavors no podem esperar que la persona amb el trastorn alimentari, depèn de quines fases del trastorn estigui, sobretot en les primeres, se n'adoni que té un problema i demani ajuda. La família ha d'anar per davant, no?, en aquest cas.
Clar, ara penso, suposo que us trobeu també amb moltes persones, no?, que no volen afrontar el problema i què es pot fer en aquests casos?
Doncs, quan es tracta de menors d'edat, doncs aquí, clar, si la família decideix que demana ajuda professional i nosaltres valorem que sí que hi ha un trastorn, doncs ja ens ocupem els professionals d'ajudar a la persona també a conscienciar-se del problema i a motivar-se per canviar-lo. De fet, forma part dels objectius de la primera etapa del tractament, no? La consciència del problema i la motivació al canvi. I clar, i en persones amb adults, doncs és més difícil. amb adults, quan no hi ha consciència del problema, sí que acostuma a haver-hi consciència d'altre tipus de problemes, no? Potser l'adult que pateix el trastorn alimentari no demanarà ajuda perquè té el trastorn alimentari, però sí que segur que li estan passant altres coses, que són les que estan a la base del problema. Pues, potser està deprimit, o se sent molt malament, o sent molta angoixa. Segur que hi ha algun punt per on el podem ajudar, no? A detectar que pot fer alguna cosa per sentir-se millor amb mi mateix i amb la seva vida. I és per aquí que anirem, no?
Uh-huh. A Catalunya, 28.000 adolescents i joves pateixen aquest tipus de trastorn. Quines conductes ens poden alertar?
Senyals d'alerta. Sí. Pues, mira, per exemple, una molt evident és la pèrdua de pes, no? La pèrdua de pes que no ens expliquem per altres factors, però no necessàriament ha d'haver-hi una pèrdua de pes, també canvis en la conducta alimentària, per exemple, que comença a menjar menys, que comença a menjar només algun tipus d'aliments o de cocció, que comença a pesar-se molt o no, o al contrari, que comença a tenir por de pesar-se. També hi ha altre tipus de senyals, més de tipus, per exemple, social. A vegades hi ha un aïllament, o hi ha també a nivell emocional, pot haver un increment de la irritabilitat, o pot haver-hi també un increment de l'obsessivitat. Jo el que diria és que no és una... O sigui, s'han de donar uns quants factors, no només perquè es doni un d'aquests signes. Això ens ha de fer pensar en un trastorn alimentari, perquè molts d'ells, no?, poden ser comportaments habituals, no?, moltes persones, sinó que quan diguem, com més sumem, doncs més ens pot alertar de que potser està passant alguna cosa.
I suposo que en aquest sentit el suport, l'ajuda de la família és clau.
Bueno, és importantíssima, és imprescindible. Nosaltres diem sense la família és molt difícil poder ajudar si parlem d'adolescents, llavors, bueno, sense la família pues és que no podem fer res, no? Llavors hem d'ajudar a buscar una altra família si aquesta no hi és, perquè realment és importantíssim, no? Tant per la part d'acompanyament, la part d'acompanyament a un nivell més efectiu també, com per la part també que necessita la persona amb trastorn de la conducta alimentària per recuperar-se, de marcar límits i d'ajudar, no?, a poder canviar tot el... i a deixar enrere tota la sintomatologia amb el menjar.
Uh-huh. Ho comentàvem al principi, no?, aquest estudi que s'ha fet a 13 hospitals públics i centres privats d'arreu de Catalunya, i que posava el focus en les mares, en les mares dels pacients, no?, que manifesten doncs tots aquests sentiments, no?, de ràbia, por, tristesa i sentiment de culpa, molt més que els pares. Aquests sentiments suposo que no són útils, però per fer doncs un bon acompanyament al malalt.
Jo diria que són inevitables, i que, per tant, com que nosaltres ho sabem que són inevitables, de fet, des de fa anys que ja el que fem és tenim, bueno, tot un programa de tractament que va adreçat precisament a ajudar les famílies a primer identificar quina és la seva actitud davant del problema del seu fill, i en aquells casos que veiem, no?, la seva actitud i les emocions, no?, que li genera el problema del fill, i en aquells casos, no?, que identifiquem que la reacció, no?, sigui de la mare o del pare, pot no afavorir la millora, la recuperació del seu fill, els ajudem a tractar-ho tant a nivell individual, des de les teràpies familiars que fan amb el psicòleg que els porta, com també a nivell de grup. Nosaltres fem grups de familiars des de fa ja 7 anys en els que precisament treballem, no?, aquest tipus d'actituds davant del problema, sigui la sobreimplicació, sigui o familiars que són excessivament crítics a l'hora amb el problema, tot això ho treballem des de...
I creus que hi hauria d'haver més implicació per part dels pares?
Bueno, ha d'haver implicació per les dues parts, perquè, i sobretot el que ha d'haver-hi és anar una al pare i la mare, i això no sempre és fàcil, perquè quan el pare i la mare poden tenir... primer, que quan hi ha un fill amb un trastorn alimentari a la família, això genera molta tensió, i potser tensions que ja hi eren abans, però bueno, anàvem fent, no?, en el dia a dia. Quan apareix el trastorn alimentari, la situació pot ser insostenible. Llavors, aquestes tensions poden fer difícil que pare i mare trobin acords, no?, a l'hora d'ajudar el fill. I el que pitjor és pel fill és quan van per camins diferents. I és cert que en molts casos part del tractament, per exemple, és ajudar el pare a ajudar, perquè és cert que en molts casos és la mare qui més s'implica, i en alguns casos fins i tot es sobreimplica i es sacrifica, i això no és bo ni pel fill ni per la mare, tampoc. I com a part de la teràpia familiar ajudem el pare, no?, a apropar-se a aquesta filla o a aquest fill, que potser a vegades no s'apropa perquè tampoc sap com fer-ho, no? Llavors, bueno, sí que és cert que són dinàmiques que es donen habitualment i que són objectius importants del tractament si volem, bueno, que hi hagi una recuperació.
De fet, en aquest estudi elaborat per la Generalitat parla de les capacitats, no?, que han de tenir els cuidadors. Quines són les capacitats que haurien de tenir? Com podem ajudar els progenitors?
Coses molt bàsiques, vale? Però que, clar, després pues, cada un també és com és, no? Si s'ha de poder acompanyar el pacient, s'ha de poder transmetre esperança, s'ha de poder ser empàtic, però, clar, hi pot haver-hi pares, mares, que potser estan passant també per moments complicats, no? I que ja els agradaria també poder mostrar aquest suport cap al fill i mostrar-se molt empàtics, però a vegades els mateixos pares necessiten també ajuda per poder treballar, pues, aspectes personals i després poder fer millor aquesta funció de pare i poder ser un bon pare i donar-li al seu fill el que necessita en aquest moment per poder recuperar-se, no? Llavors, al final són coses com molt bàsiques, com acompanyar, com cuidar, però que no sempre s'estan en les millors condicions per fer-ho i és feina nostra, dels professionals que abordem cada cas, tractant no només al pacient, a l'afectat, sinó també a la família. Per això deia abans, no podem entendre el tractament si no és amb la implicació directa de la família. A vegades, no només perquè ajudi el pacient per exemple, a tenir una alimentació, a seguir les pautes, no?, amb el menjar que des del centre podem donar, sinó també treballar tots aquests aspectes més de la relació, no?, entre ells. Sigui entre els pares amb el fill o a vegades fins i tot acabem ajudant els pares en la relació que tenen entre ells, no?, per poder ser bons pares del seu fill amb problemes.
Clar, a vegades, no?, ser més comprensius o empàtics, no?, i fins i tot intentar dialogar, i a vegades no saps, no?, de quina manera, o si pots parlar del tema del menjar, no? Suposo que en aquest sentit doneu totes aquestes pautes.
Clar, és que les famílies, clar, nosaltres sempre moltes coses, o sigui, molts cops ens trobem, no?, en els grups de pares que demanen això, no? Tu digue'm què haig de fer, no? Pautes, perquè no saben. Ja prou difícil és ser pare i pare d'un adolescent com per ser pare d'un adolescent amb un trastorn alimentari. Que, clar, cadascú intenta ajudar des de, bueno, com pot, o a vegades des del seu sentit comú, però no sempre té per què saber el que es necessita. Perquè, a més, una cosa que jo trobo que és molt important ser conscients és que el procés de recuperació d'un trastorn de la conducta alimentària és complexa també. El trastorn és complexa i el procés de recuperació és complexa. Llavors, això el que vol dir també és que el que funciona, per exemple, en les primeres etapes del procés de recuperació no funciona quan ja està molt millor el pacient. I potser en una primera etapa sí que nosaltres demanarem a la família, per exemple, que exerceixi més control, no? I que sigui la família qui, pues, per exemple, a nivell del menjar, pues, qui pugui servir el menjar i que estigui present en els àpats, però a mesura que el pacient va millorant, potser el que li demanem a la família és que comenci a donar un pas enrere i que vagi cedint el control del menjar al propi pacient, no? A mesura que també que l'afectat ha pogut anar fent tota una feina, no?, personal, psicològica, emocional, que pugui sostenir aquests canvis en l'alimentació i l'objectiu al final del tractament és que s'ocupi ell mateix, no?, que sigui autònom. Per tant, jo sempre penso que el procés de recuperació del trastorn alimentari, sobretot quan parlem d'adolescents, és algo així com un acompanyament al fill, un intensiu per ajudar-li a que creixi, no? I que s'alimenti, bueno, que sàpiga cuidar d'ell mateix, que sàpiga, bueno, és com un procés accelerat de desenvolupament a tots els nivells, no?
Suposo que per això en el suport que doneu o que oferiu al centre és important tant la part emocional, no, del tractament, com també després, doncs, la recuperació física.
Clar, abordem les dues parts alhora, des del primer moment, des de que ens arriba, pues, un pacient, nosaltres treballem tant amb el control dels símptomes, és a dir, sigui el símptoma de la restricció de l'alimentació, siguin vòmits, siguin afartaments, sigui el símptoma que sigui, com també en tot el nucli psicològic del problema, no?, que li diem, és a dir, tots els aspectes més psicològics, relacionals, emocionals, família, bueno, que estan afectats amb el problema. I des del primer dia treballem així, les dues coses alhora, no? La recuperació seria això, no? Quan són capaços de cuidar-se, d'alimentar-se d'una manera saludable i han pogut fer tot un procés, no?, a nivell personal, que també els permeti sentir que se senten millor amb ells mateixos i amb com enfoquen la seva vida, no? I que el tema del menjar, pues, està integrat com una part més, no?, del seu autocuidado.
I quin missatge hauríem d'enviar a la societat? Hem de canviar, no?, la nostra visió sobre els trastorns?
Sí, jo vull pensar que una mica s'ha canviat, no? Perquè
alguna cosa hem fet, no?
Alguna cosa s'ha fet, sí. I jo crec que avui dia, pues una mica més, se sap que va més enllà del menjar. Tot i així hi ha molta feina a fer, perquè sí, encara se senten coses que, bueno, que estaria millor no sentir, no? Però sí, clar, és que en el fons són problemes que sí, que el que més es veu és el tema del menjar, el tema del cos, però el que hi ha de fons és un patiment pues molt important.
O sigui, darrere d'un trastorn sempre hi ha un patiment, no?
Sempre, sempre. No és la nena capritxosa que vol estar prima. És, jo quan sento això ho trobo tan ofensiu per qui ho pateix. Hi ha molt de patiment, molt. I pot ser que la persona que ho està patint en aquell moment sí que estigui tan obsessionada que només pugui veure el cos, però això vol dir que allà sota hi ha coses molt, 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 molt més difícils d'afrontar que no, pues, el tema del menjar.
I per sort sempre es pot aconseguir, no?, ajuda, i es pot sortir d'aquesta situació.
I tant, es pot sortir amb ajuda especialitzada. Això és molt important. No? Clar, són trastorns que no només és identificar-ho, és un procés llarg, i difícil recuperar-se. Però si es fa ben fet i es fa, pues, amb una ajuda especialitzada, pues, pots recuperar.
Mònica Muñoz, de l'Institut de Trastorns Alimentaris de Sabadell, i moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres, gràcies.